Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Edward Snowden diu a Permanent Record: la por és el veritable terrorisme. Tot està lligat. Per això hi ha un fil d'ús de la tecnologia que va dels SMS dels atemptats de Madrid l'11 de març de 2004 al RetroShare, la tecnologia que hi ha al darrere de l'app de Tsunami Democràtic. Aquestes són les revoltes del segle XXI. I tant és una guerra global, amb molts focus, Xile, Hong Kong, Síria, Turquia, com local, Catalunya. I serà una guerra llarga i serà una guerra distribuïda, en pla guerra de guerrilles, on tan important és la defensa com l'atac. I per les dues estratègies del conflicte hi ha eines. Ara, cal comprendre què són i com les fem servir. Avui programa 412, un programa especial a Mossega la Poma, parlant de la tecnologia de la revolta amb Josep Maria Ganyet, Àlex Hinojo i Josep Ruano.
Dream Team!
Comencem!
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Abans d'entrar en matèria, com aquest programa és ara especial, ho haig de dir ara, no podem fer Mossega la Poma sense tu. Per això et necessitem. Et necessitem com oient, però també et necessitem com a mecenes. Si vols ajudar, ja ho saps, pia l'aixeta a mossegalapoma.aixeta.cat. Nois, deixeu-vos de fer-vos selfies, que això sembla aquí Instagram.
Sembla una barricada.
Vanity Fair.
Sembla una barricada.
Una barricada, sí, sí, Vanity Fair. Molt bé, a Miquel Àngel Cabrera i Marc Alia, que no us he presentat, i també oients, Guillem, què tal?
Aquí, fantàstic.
Allà en el fons. Doncs això, avui un programa especial perquè toca, perquè és actualitat i perquè ja n'heu parlat a altres mitjans, i avui, com sabeu, doncs és el moment ideal per tenir un espai on no hi ha temps, no hi ha cronòmetre i no hi ha censura.
Ens esperen a casa per sopar tots.
Molt bé, doncs seguim una mica de guió i ja, jo us vaig llançant coses i segons com derivi us vaig fent més preguntes, eh? Com han canviat o què ha canviat de les revoltes? Hi ha un article, Josep Maria, teu, d'aquests dies a La Vanguardia, que es diu "I amb l'emoji, la revolta", que està molt bé, fas una mena de síntesi. Què volies expressar en aquest article?
No, una mica el que deies a la introducció, o sigui, al final de com hi ha un fil conductor entre els SMS, aquells famosos dels atemptats de l'11M, i les últimes tecnologies que estem utilitzant per organitzar-nos, per informar-nos, per mobilitzar-nos, i a la vegada el mirall, no? El Black Mirror d'això, que és les mateixes tecnologies serveixen per espiar-nos, per controlar-nos i per fer-nos actuar d'una manera o una altra. Sigui Facebook, sigui el CNI, sigui la CIA, sigui el Snowden, els que hi hagi aquí darrere. D'altra banda, tampoc és nou, o sigui, quan parlem de tecnologia sempre tendim a pensar en l'última tecnologia disponible, parlem d'intel·ligència artificial, parlem de 5G, de xarxes, ordinadors invisibles, tot, o sigui, l'últim de la tecnologia, però és que la tecnologia és l'alfabet, la tecnologia és el foc, la tecnologia és la parla, o sigui, tot això és aplicable a qualsevol tipus de tecnologia. Per exemple, la impremta va canviar Europa, va canviar el món i va canviar la manera de veure'ns i d'interpretar la realitat, no? Mm. I l'alfabet, la parla, o sigui, podríem fer un tall a qualsevol moment de la història i veure com la tecnologia última serveix per això que diem ara, per influir a l'altra gent, per canviar les coses, o a l'inrevés, perquè res canviï, per controlar la gent. Mm.
Sí, a més és una estira i arronsa. La gent la utilitza per fer coses i els estats també la utilitzen per evitar que la gent faci aquelles coses que fa amb la tecnologia. Sempre hi ha hagut revolta, ho hem explicat aquí a Mossega la Poma moltes vegades, perquè ens fixem sempre en l'últim, però la impremta va ser una revolució. També ho va ser quan es va saltar del papir al pergamí. També va haver-hi allà una revolució pel fet de poder reutilitzar i abaratir els costos.
Anant tan lluny com puguem, al final hi ha diàlegs de Plató en el que es discuteix, sembla que és el Fenó, on es discuteix sobre si la tecnologia de l'escriptura és bona o dolenta.
Sí, em penso que era Sèneca que deia que s'hauria d'acabar amb els llibres, perquè si no, que feien era transmetre una forma de pensament, una síntesi al final ja feta, i això conduiria que la gent no pensés per si mateixa i tingués una visió única, perquè creurien que en els llibres hi havia tota la veritat, o que deien els llibres era cert, en lloc de generar la reflexió.
Bueno, que al final que perdríem la memòria, la capacitat de memoritzar textos.
Que no ha sigut així. Que no ha sigut així. O sigui,
segur.
Ara, s'han donat les dues coses. Per una banda, sí que nosaltres arribem, ens arriben idees que nosaltres no hem parit, però tenim la capacitat de pair-les. De pair-les i de crear noves idees a partir d'aquí. Tot i que després hi ha altres que poden agafar i presentar idees ja pret-a-porter i fer demagògia,
sí,
i altres tipus de
però coses. Però també és veritat que per molta gent, crec, i l'Àlex ens ho aclarirà perquè entro al teu terreny, per molta gent els llibres o Wikipedia és la veritat. No és així. Quan tu comences preguntant a les teves xerrades típicament en què confieu, i confia en Wikipedia, no creus que és així, una mica?
Diguéssim que moltes vegades el format o la plataforma o el lloc on es consumeix la informació acaba substituint la informació. Igual que Sèneca deia que el llibre podia substituir el coneixement, ara és Twitter, ara és Facebook, ara és Wikipedia, ara és una plataforma determinada. Perquè, com que ens basem en estàndards, quan veus un text amb un format i una manera que et sembla correcte, coherent, doncs sí. t'acabes creient que això és un tema de les notícies falses també.
Avui veus una cosa amb fake news que m'ha sorprès moltíssim, vale? Clar, tu veus les notícies que surten en els mitjans espanyols a televisió, sobretot, vale? O en alguna premsa, i com tens Twitter que ho contrastes, o tu mateix perquè has estat al carrer fa 5 minuts i has pujat a casa i dius, però què estan dient aquests? Vinc de Plaça Catalunya, no? I pots fer el contrast, no t'ho creus. Però avui s'ha donat una cosa, que és que ha sortit una imatge de la detenció d'una noia, vale? Que si protesta una altra i no sé què, i no eren, i clar, semblaven imatges d'aquests dies i era del 2012. I com és de la corda, és molt fàcil, i a més han hagut crítiques, i no sé, la típica s'ha utilitzat també per, d'entrada m'ho he cregut. Ho deia perquè jo crec que hem de posar, i cada cop més en valor, la necessitat de fins i tot aquelles coses que ens semblen versemblants aplicar un filtre crític. Sí. I costa molt, no sé com fer-ho, perquè ens l'escolen contínuament.
Perquè en un entorn de la informació distribuïda el que falta, que és el que faig sempre, és l'autoritat, és quins punts de referència necessitem, quins punts de confiança, qui jerarquitza entre les dades d'informació. Aquest és el gran repte, o un dels molts reptes que tenim ara com a societat de la informació.
I jo crec, si anem una mica al tema que ens ocupa avui, que això també passa a nivell d'organització social. En el moment en què ens carreguem les institucions, o aquestes deixen de ser confiables, poseu cadascú el biaix que hi vulgui posar, en el moment en què no podem confiar o no volem confiar més en les institucions, és a dir, que han perdut el prestigi per una part important de la població, tenim un problema, perquè no hi ha lideratge, no hi ha referent per portar la societat cap allà on està bé anar, no cap allà on els baixos instints diuen d'anar, no? I això té una mica a veure també amb un altre article que feia Enganyet fa uns dies, no? Que deia, teniu un problema, o vostès tenen un problema i es diu 3,5%. I acabava l'article dient, escolta, la pregunta aquí és per què ens trobem que 300 i pico, 400.000 persones confien més en un agent, Tsunami Democràtic, que és un canal de Telegram i no sabem qui hi ha darrere, ni d'on ve, ni qui són, ni on estan, que no en aquelles persones que sí coneixem, en el benentès del que es coneix un polític, que sí coneixem, que sí sabem qui són i que a més els hem escollit. Què ens porten aquí, no? I una mica és el mateix. Al moment que es perdi autoritats, tenim un problema.
Hi ha un llibre d'en Taleb, l'últim llibre de Nicolás Taleb, Skin in the Game, que ho han traduït com Dejarse la piel, perquè els que tradueixen els títols se'ls hauria de donar una patada al cul. Doncs Skin in the Game, el que ell explica és que hi ha estudis de que quan hi ha una minoria propera al 3%, al 3,5%, per exemple, pot servir perfectament, prou motivada i activa amb una cosa, acaba imposant les seves preferències a la majoria. Per exemple, el menjar kosher. El menjar kosher, hi ha, si agafeu una ampolla de Coca-Cola, segurament l'ampolla aquesta, hi ha un senyal que no sé quin és, hi ha una icona que indica que això és menjar kosher. I està gairebé tot arreu. Però el menjar kosher es veu que inclou el menjar halal i inclou altre tipus de coses, i els jueus han sigut molt militants en que hi hagi menjar kosher i als Estats Units, i aquí nosaltres ens estem, molts productes porten el segell de kosher, perquè bueno, hi ha hagut aquests senyors
que sense gluten traduït avui en dia
per exemple s'estan etiquetant o el gluten o tot tipus d'al·lergens. O sigui, tu ara busques i a les etiquetes no només hi ha tots els ingredients, sinó que els al·lergens estan en negreta, i veus si hi ha sulfits, o veus si hi ha llet, o veus si hi ha ou, o si hi ha fruits secs, o si hi ha mostassa, perquè hi ha gent que li fa mal, i aquesta gent s'ha mobilitzat, i ara tenim això que a la resta no ens molesta. Diga, ningú li molesta que una llauna de tomàquet fregit posi que no porta gluten. A ningú li molesta, però el senyor que no pot prendre gluten perquè es pot posar molt malalt, sí que ho necessita.
Jo crec que t'ha de molestar molt fort una cosa. O sigui, que aquest 3,5%
els hi molesta molt fort.
Però jo crec que, Anyet, jo l'altre dia llegint aquest article, que també el recomano, pensava, hòstia, al final la gent que va fer la Revolució Francesa no crec que fossin massa més d'un 3,5%. Poso un context, és a dir, molts canvis que ens han influït en la humanitat, l'execució dels mateixos no ha involucrat el 100% d'una població, ni el 80, ni el 70, ni el 60. No. Ha sigut una part petita molt motivada. Vale?
Bé, jo crec que hi ha dues coses aquí. Mm. Bé, perdona.
No, fes.
En el cas de la Revolució Francesa que deies, una cosa és qui comença aquesta revolució, és a dir, aquella minoria que comencen a pensar potser podem millorar d'alguna manera la societat, de forma com ens organitzem, i plantegen unes millores en un plano, si voleu, més teòric o més de les idees, i llavors hi ha qui executa. En el moment en què agafa tracció hi ha una massa de gent que vol fer tots aquells canvis de cop, possiblement més ràpid del que la societat està preparada per absorbir, ja no és un 3,5%, segurament és molt més, i aquí és on tens el conflicte. No? Quan tens un gruix o una massa suficient de població més que aquest mínim del 3,5%, que no són els que diuen, ei, potser hauríem de canviar, sinó que realment diuen, anem a fer el canvi tots o només uns quants, però anem a fer perquè força si cal, no? Jo crec que hi ha com dues etapes en qualsevol procés d'aquest tipus.
Sí, el que passa és que això ho expliquen molt bé arran d'una investigació, un estudi molt profund que van fer a la Universitat de Stanford, la Erika Chenoweth i la Maria Stefan, amb un llibre que es diu Per què la desobediència civil funciona. Llavors ells el que tenen és un dataset que va des de 1900 fins a 2006, diria. A més que és molt, molt estricte, o sigui, han estudiat tots els moviments violents i no violents, civils, i han estudiat què han aconseguit. Llavors, és molt estricte per considerar què és èxit, què és no èxit, què es considera mobilització, si és sostinguda durant un moviment d'estar sostingut durant almenys al llarg d'un any. Per exemple, d'aquests moviments hi exclouen el de Gandhi, perquè el de Gandhi tenia un fet exògen, que era que lluitaven contra una potència colonial molt debilitada a la Índia. Llavors, el fet de que els britànics ja estessin retirant tropes de la Índia fa que no pugui entrar. Per tant, és un estudi molt, molt estricte. Dues conclusions que hem trobat, o tres conclusions que hem trobat. Una, que els moviments cívics pacífics funcionen el doble de bé que els violents, i quan parlem de violència estem parlant de violència organitzada en forma de terrorisme, i ells parlen explícitament de morts, segrestos, atemptats contra la propietat pública i privada, o sigui...
No aldarulls. Estan parlant de violència de veritat.
Diguéssim que no parlen de contenedors. Quan parlen de contenedors, elles expliquen que qualsevol moviment, quan arriba a una massa crítica, té uns marges on hi ha aldarulls i confrontació davant la policia. I llavors això retroalimenta.
Això també passa amb les celebracions del Barça.
Sí, però vull dir, això sense entrar a valorar, sense entrar a fer judicis de valor ni de moral, perquè cada qual té la seva, al final el que passa és que la part dels aldarulls dona visibilitat al moviment pacífic, i llavors els focus es posen al moviment pacífic i diu, aquí hi ha alguna cosa gran. Llavors, l'un sense l'altre sembla que no funcionen prou bé, o en tot cas, les garanties d'èxit és quan els dos estan amb els objectius. Ara, la clau de volta de tot i l'argument principal és aquest 3,5%, que quan un moviment arriba al 3,5% de la població té garanties d'èxit. Per què? Perquè es fa transversal, es fa divers i llavors es produeix innovació. Clar, com més gent entre, o sigui, com, si tu baixes molt les barreres d'entrada, tens un moment pacífic, des de l'àvia més vella o l'avi més gran fins al xicot més jove, hi pot estar. Si tens un moviment violent, has de ser molt jove, has d'estar disposat a la clandestinitat, has de disposat a arriscar presó, i això fa una barrera d'entrada molt alta. Llavors, quan tens un 3,5%, vol dir que la innovació surt de tot arreu, que molt més, hi ha molts més cervells pensant, i llavors és aquest efecte que diguéssim, exponencial que es produeix, que és, hi ha un efecte de contagi.
Va passar igual amb el món jueu. Els jueus eren molt tradicionals, conservadors, refugiats amb una actitud, diguéssim, passiva, més de perdó, fins que va arribar el sionisme, i el sionisme va ser el disparador de la creació de l'Estat d'Israel. Sí. I és una fenomenologia completament contrària, de ser activament lluitant, amb una lluita activa.
Perdó, si em permeteu, hi ha un senyor que es diu Timur Kuran, que és un economista turc, però que està als Estats Units. L'altre li vaig escoltar entrevistar per l'Eric Weinstein, i aquest senyor el que parla és de que en economia doncs sempre es parla això de les preferències que té la gent. Llavors, el problema que ell ha identificat és que les persones tenim unes preferències nostres personals, però que són com secretes, i unes altres que són les que compartim amb el nostre entorn. Jo no puc expressar certes preferències aquí, doncs, perquè potser no encaixen amb la moral que jo veig dintre del grup, i per tant doncs me les guardo, i les del grup m'assemblen bé. Llavors hi ha l'escena aquesta que l'hem vist a moltes pel·lícules, on de cop i volta en un grup s'aixeca algú i fa un speech i explica una cosa que aquesta persona està prou emprenyada com per dir, això que està passant a mi no m'agrada, jo crec que això és, que estem fent no és així, ho hem de fer d'una altra manera, i aporta uns valors completament diferents, es posa sobre la taula. És el primer que té collons de dir una cosa que potser altres estan parlant, estan pensant, però que no diuen, perquè està ocult. I llavors hi ha aquella persona que de cop i volta fa un aplaudiment lent, que és la primera persona que diu, ah, jo també penso això, i també se l'està jugant, perquè el grup fins ara no ha manifestat això, i aquests dos se'n poden anar al gulag, per exemple, perquè són els dos raros. I mica en mica, quan això surt, i llavors és quan això s'acaba convertint en un aplaudiment més gran, perquè molta gent de cop i volta diu, no, tot això que no estàvem dient fins ara, jo també ho penso, i ara està fora, i ara estem organitzats, i ara la moral del grup ha canviat. I clar, quan hi ha aquests moviments on hi ha un, el que estem veient, per exemple, aquí a Catalunya, és que hi ha hagut un canvi molt gran de moral de grup.
Sí, home.
Bestial, i és exactament això. Dic, hi ha aquestes transformacions.
O perquè abans estava intencionalment modulada i aquesta modulació s'ha vist sobrepassada.
Si us sembla, està molt bé que hagin posat un framework, diguéssim, contextual, però hem de parlar de tecnologia i encara no hem vaig a la tecnologia. Hong Kong i Catalunya, què hi ha de similitud, què hi ha de diferència? Per què sembla que siguin uns moviments que, en certa manera, des del punt de vista de lo més tecnològic, es retroalimenten, vale? I compte, perquè des del punt de vista polític és bastant diferent. Hong Kong, el tema de la independència és un tema tabú i no lluiten per la independència,
no.
I nosaltres sí, és un tema diferent, no? Hong Kong, Catalunya,
tot i que ja els hi agradaria,
jo crec que és un altre plantejament, és un tema més de llibertats i, Hong Kong i Catalunya, diferències i similituds, o el moviment tecnològic?
Jo crec que una vegada feta la salvetat de que els objectius són diferents i tots són lícits, al final són dues societats avançades que utilitzen tota la tecnologia que tenen al seu abast, com d'altra banda el que deia abans, com totes les societats en tots els moments històrics, per atanyar els seus objectius. I al final és dir, i llavors sí que hi ha aquesta retroalimentació, és el que hem après en una banda serveix a l'altra, o sigui, perquè al final els enfrontaments i la repressió són iguals a tot arreu, i si estem parlant de dues societats més o menys de poder que es diu similar amb el mateix nivell tecnològic i de coneixement, doncs escolta, i les xarxes, o sigui, et connecten de seguida.
Saps que és molt gràfic? Perquè és idèntic. les imatges dels policies de l'aeroport segur, sí. I les imatges aquella d'aquests policies que entren en el metro de Hong Kong a apallissar la gent que refugia de les manifestacions, comparades amb algunes que hem vist aquí, això sí que és exactament igual, no? La repressió sí, sí que és bastant similar.
Bueno, és que jo diria que una hòstia és igual a tot arreu, sí, sí, independentment de qui te la doni, eh?
Compte que a Xile van disparar amb bales de veritat i hi ha bastants morts, eh?
Això exacte, és... aquí hi ha un nivell diferent.
No, no, estic parlant de
de fora, portem molt tard de la tecnologia, xarxes socials, Wikipedia. Hi ha un incident que marcava en Josep del Google Translator i sistemes d'aprenentatge, que no sé a què et feia referència. Modelem això abans d'entrar directament amb xats i xarxes socials.
Sí, ha vingut un Google Bomb, no?
Sí, el tema del Google Translator gairebé és una broma, si voleu, no? Però
i no és un fake news, això?
No, Google Translator, una de les maneres que té d'aprendre és per les correccions que fas a la traducció. Tu poses una traducció, un text a traduir i corregeixes la traducció i va aprenent d'aquestes correccions. El que ha passat és que hi deu haver hagut molta gent fent una correcció que si tu hi deies soc català, la traducció era I'm Spanish. Aleshores, és un exemple de com gent suficientment mobilitzada pot afectar sistemes d'aprenentatge o simplement sistemes online no d'aprenentatge, com pot ser el cas de Wikipedia, per modificar o bé el comportament o bé el contingut o amb dues coses, i d'aquesta manera projectar una imatge diferent. En el moment en què tenim que Wikipedia és la primera font de buscar contingut, de buscar respostes per molta gent,
pels periodistes
sobretot, canviar alguna cosa allà pot canviar l'estat d'opinió. I aquí l'Àlex segur que ens pot il·lustrar, sí, no, sí, de com estan.
I a nivell actual hi ha dos sistemes. Un que és Wikidata, que és la base de dades d'informació que hi ha darrere de Wikipedia, i que allò és una base de dades relacional de dir, pues, Hong Kong té 7 milions i mig de parlants, Catalunya té 7 milions i mig de persones. I en aquest sentit, si tu modifiques alguna data o alguna relació de continguts i de informació en aquella base de dades, aplica a tot un sistema, no només de Wikipedia, sinó també dels sistemes de reconeixement de veu de Siri. Quants quilòmetres hi ha de tal lloc a tal lloc? O qui és el que governa tal lloc? Si hackeges Wikidata, pots hackejar tot un entorn d'informació.
Siri, Alexa... I...
Correcte. Okay. I, òbviament, això reflecteix el moment actual. Quan hi ha una tensió sociològica en un aspecte concret, doncs allò acumula tensió, en aquest cas. Què passa? Que a poc corporacions i governs estan adonant que això té un potencial molt útil i a la vegada ho controlen i a la vegada ho fan servir per fer guerra d'informació.
Wikipedia sempre ha sigut un lloc interessant perquè a un cost molt baix i amb una implicació moral bastant elevada podies trobar darrere molta gent del món de l'activisme social, vale? Uh-huh. I els governs s'ho miraven una mica com aquest serà Wikipedia, no? Total. Això és el que ha canviat molt i ara sembla que els governs, això de la Wikipedia, és més important del que sembla, no? Perquè marquen un relat que és el que estem veient aquests dies, no?
Jo crec que sobretot a nivell wiki funciona quan parles o passa cosa que no t'esperes, en el sentit de que si passa alguna cosa a Xile i ara han matat el president del govern o el que sigui, que tu no coneixes, és el primer lloc on ens ha informació. I com vivim en un entorn complex que va molt ràpid, un món que va molt ràpid, hi ha moltes coses que no saps, que no tenies ni idea, de dir, hòstia, qui és la Carrie Lam? Resulta que és la governadora de Hong Kong. Qui és? Busques la seva informació a Wikipedia. Si aquella informació està hackejada o té buits de contingut o forats en la seva literatura, això pot afectar molt el relat que es construeix.
Va passar molt amb en Puigdemont. Correcte. Imagina't que algú, no sé, poso del CNI, per posar un exemple, hagués dit que Puigdemont era un terrorista o que tenia antecedents terroristes i això apareix hackejat a la Wikipedia.
En aquest sentit és més obvi, no és tant posar que és terrorista o fill de X o el que sigui, sinó de definir-ho com a refugiat, com a exiliat o com a fugat. O sigui, no és el mateix ser un fugitiu que ser un exiliat. Llavors, què passa? Un projecte o un article suficientment neutral hauria de dir el considerat o l'autoproclamat exiliat. No, és interessant com defineixes quin adjectiu fa servir per un terme o per un altre. I en aquest sentit, és en aquests petits detalls on es construeix el relat. No és tant en dir-li terrorista, un text suposadament neutral que no ho és pas. Mm-hmm. Igual que nosaltres, si li poses Jordi Cuixart és un pres polític o és un activista social que està en situació de presó o és un condemnat per sedició, que llavors li pots dir sediciós. Llavors, com defineixes? I totes quatre definicions són certes, depèn de la font que s'hi ha fet servir i depèn de la teva intencionalitat. Llavors, això, quan tu ho veus des d'un senyor de Suïssa que li surt qui és aquest cuixart i va veure la biografia, és important que estigui ben escrit. Mm. I això, clar, cada vegada més governs, associacions i organitzacions, clar, que hi ha poder allà.
Xats i xarxes socials, el paper de WhatsApp, Telegram i Signal avui en dia, i m'agradaria també que parlessin com els fem servir, perquè jo no crec que estiguem fent servir del tot correctament, comenteu.
Jo voldria fer una prèvia amb això, que és que i això és fruit de la meva experiència d'adreçar-me a classes d'institut i gent més jove, i quan els pregunto segons quines xerrades, qui de qui utilitza xarxes socials? Tothom. Qui de qui és a Twitter? Ningú. Qui de qui és a Instagram? La gran majoria. Qui de qui és, quines altres xarxes socials feu servir? Tots, home, i ens miren estranyats. WhatsApp per tu és una aplicació de missatgeria, i per mi, però per la gent jove és una xarxa social. Telegram també. No, ho dic perquè això és el que deia l'Àlex, això en determina una mica l'ús, què en faràs amb allò.
I a Hong Kong es feia servir els xats de consoles i de plataformes de videojocs, perquè la gent es feia servir com una aplicació de missatgeria o de Tinder.
Tinder també, i els privats d'Instagram. Al final hi havia la màxima aquella de que qualsevol tecnologia se t'omplirà de sexe. Ara jo crec que qualsevol tecnologia se t'omplirà d'activisme dels temps que vivim, i és això. Acabarà sent útil per mobilitzar gent i per connectar gent.
Si us fixeu, hi ha com un... No, no sé si us passa, però hi ha com una fotografia... Jo he pres consciència aquests dies, mobilitzant-me, veient una mica l'actitud de la gent en funció de les seves edats. ¿Vale? I és molt diferent, molt diferent. La meva mare, que té 84 anys, que no pot baixar una mani, continua utilitzant WhatsApp. La gent de la meva... Clar, jo ja estic de Telegram fa molt de temps, però molta gent de la meva edat que no tenia Telegram i no la feia servir, ara es comunica amb mi amb Telegram.
Estem tots apagant el notificador de Telegram perquè no t'avisin que algú ha entrat a Telegram.
I els motivats de la vida també fem servir Signal. I... ¿vale?
Lo de Telegram és un bé de Déu pels que hi fèiem servir Telegram, i jo sempre
m'han dit... I ens miraven raro.
Que Telegram és un WhatsApp ben fet. Sí. I llavors, clar, ens miraven raro. I ara és que és fantàstic poder-se comunicar amb moltíssima gent per Telegram. Jo ja em vull desinstal·lar el WhatsApp. Sí. Però no, crec que encara no.
Una cosa, algú pot explicar, sisplau, els patrons aquests d'establir el temps de missatges efímers? Perquè jo crec que això la gent no ho ha entès o no ho fa servir, i és molt important. Penseu que ara no cal ni que estiguis en una manifestació perquè et detinguin i t'agafin el telèfon mòbil. Et poden, vas amb cotxe perquè t'agrada molt Carcassonne, t'agafen a l'AP7 a prop de creuar la Jonquera, et paren amb un voral i t'agafen, et requisen el telèfon.
Això és terrible.
Això és brutal. Podem explicar una mica com va això dels missatges efímers?
Home, el primer consell bàsic és, si t'han de requisar el mòbil, afanya't a pagar-lo abans de donar-lo.
Sí, però encara que... Però si l'encenen...
Segona, si no hi ha ordre judicial, no et poden requisar el mòbil perquè però això és fet. Violació de la intimitat privada. O sigui, és com a nivell... S'entén com si fos el domicili. Si no hi ha ordre judicial, ja li pots dir al policia que es posi com vulgui, que no et poden fer obrir, perquè això és article 18 de la Constitució espanyola.
Però és que la gent es pixa i es caga damunt de la Constitució espanyola. Quan la volen fer servir per anar contra una sèrie de coses, sí, aleshores és sacrosanta i funciona perfectament. Cap a l'altra banda no va, i no va ja fa molt de temps. Aquí ho deixo, però...
Fes un tercer, un, dos i tres, és desactiveu-vos el reconeixement facial i el reconeixement de l'empremta dactilar. Perquè en cas d'això, de que violació, passarà, te'l posen a la cara i el tens activat, o et posen el dit a sobre.
Vale, i si ho posen el dit a sobre i entra al teu mòbil...
I fins i tot es pot capturar el dit sense necessitat que t'hi posin el teu dit a sobre.
És cert, falta el PIN. Però i si entren i no tens la precaució de determinats missatges, haver-los eliminat o fer que el servidor els elimini, estan allà al Telegram en el teu
història. Sí, en el tema de Gafimer i de més, en Telegram el que es pot fer és un xat privat, però heu de tenir en compte que els xats grupals de Telegram no ho són. És a dir, un xat privat de Telegram, que si aneu a una persona, no sé, en Marc, i trio el seu nom, i un xat, i trio informació del Marc, hi ha una opció de Star Secret Chat, això el que permet és que els missatges vagin xifrats extrem a extrem. És a dir, quan passen pels servidors de Telegram, perquè en el cas de Telegram passen pels servidors, no poden llegir el contingut d'ells. Va xifrat amb una clau pública privada entre en Marc i jo. Això no es pot fer amb xats grupals. Per tant, els xats grupals de Telegram
no són xifres.
Van xifrats SSL, és a dir, informació viatge xifrada fins a servidors de Telegram, però allà no està xifrada. Aquest és el primer punt. Segon punt, en els xats privats, només en els xats privats, que jo sàpiga, i corregiu-me perquè jo soc més de Signal que de Telegram, en els xats privats es pot fer missatges efímers. Hi ha al costat del botonet d'enviar un rellotge que pots dir que caduca d'aquí una hora, d'aquí un dia, o el que sigui. Mm. Això el que fa és que aquell missatge s'elimini del teu mòbil i dels servidors, s'elimini del teu mòbil bàsicament, i de Galtca també. Quan s'elimina de Galtca? Doncs si jo envio un missatge que caduca al cap d'una hora en en Marc, en el meu mòbil desapareixerà al cap d'una hora, en el d'en Marc desapareixerà una hora després que en Marc l'hagi llegit.
Correcte.
Val? I això és important entendre com funciona. Si Marc no ho llegeix, aquell missatge està allà. D'acord?
Una altra precaució que podeu fer, i això permet Telegram, és posar un codi d'accés a l'aplicació.
Sí.
I una tercera és no habilitar la còpia de seguretat de l'iCloud o del Google en aquest tipus de missatgeries, perquè si llavors tu et poses missatge efímer però tens una còpia de seguretat al núvol...
El núvol està.
El núvol està. Sí. Vale. Alguna cosa més al voltant de les aplicacions de missatgeria que vulgueu? Alguna reflexió més? Perquè vull anar a l'aplicació del Tsunami. Que
jo tinc dubtes sobre Telegram, sobre tot aquest tema, perquè WhatsApp va contractar el noi que havia desenvolupat Signal.
Va agafar el funcionament de Signal.
Sí. I funciona amb encriptació punt a punt. Llavors, però Telegram no ho fa, i tota la informació que expliquem a Telegram està amb els servidors de Telegram. I llavors, tornem a parlar d'entorns de confiança, de que per X o per Z una comunitat confia amb els desenvolupadors de Telegram més que amb els desenvolupadors de WhatsApp, però en el cas de WhatsApp la informació no queda a servidors, i en el cas de Telegram sí.
En el cas de Telegram hi queda, excepte el que són xats privats.
Els privats no.
Però els has de fer expressament, la majoria de gent no els fa servir.
Sí, i confiem perquè pensem que són molt, molt de la corda de l'activisme, però tiraven dòlars o no sé, rublos des de les oficines a Sant Petersburg o aquesta gent, no?
Sí, jo tinc els meus dubtes. I una de les argumentacions
els
és que
germans,
no cal fer servir el número de telèfon per donar-se d'alta, però és l'opció per defecte. És l'opció, sí, que fan el 95% de la població.
Aquesta és una de les crítiques a Signal, no? Que sí que cal el número de telèfon, però la veritat és que Signal va xifrat extrem a extrem, independentment que sigui un xat grupal o no ho sigui, té més granularitat en la desaparició de missatges, és codi obert, cosa que Telegram crec que no ho és, i en principi el xifrat seria, o com a mínim, i això si ho veus opinió personal, me'n fio més de Signal que de Telegram. Telegram no utilitza un algoritme xifrat conegut, sinó que han fet el seu propi a partir d'altres. Desenvolupar un algoritme xifrat que sigui criptogràficament segur no és trivial, per dir-ho suau, no és trivial. Per tant, jo prefereixo fiar-me de les matemàtiques i de revisió de tota la gent que hi ha treballant a darrere dels sistemes de xifrat que no de la il·luminació d'un parell de senyors.
No obstant, encara que les comunicacions siguin xifrades, sí que es pot saber qui està parlant amb qui.
Pot saber el nom d'usuari. I el telèfon, si ho tens per defecte. Si el teu nom d'usuari és Gran Ludo, jo no tinc per què saber que en Gran Ludo és en Marc Alier.
És fàcil, Google és fàcil trobar.
Vens a l'UPC, qui és el Gran Ludo? Aquell. És de les gafes roses. Una cosa, coneixeu Riot?
Sí.
Sí? Podeu, és que és un suggeriment d'en Guillem, tenim oients que porten mentre fem el programa, això passa a pocs programes de ràdio i de podcast. Què és Riot? És com una xarxa directa, no? Entre...
Jo, mira, Riot vaig estar provant-lo en les jornades de Soptec que es van fer, bueno, que es fan cada any, i hi ha molt poca gent. És com si fos el Partit Comunista de les Tierres Basques, Partit Popular de Judea, o sigui, és una eina que està molt bé, però no arriba ni al 0,0001% de la població activa. I llavors,
que ens ho deixin els catalans. Veuràs com arribem al 4 o 5% amb res.
Necessites gent perquè pugui funcionar, bàsicament.
Jo no és una de més messaging d'aquestes.
Sí.
Em penso que fa servir RetroShare.
També.
Sí, sí.
De RetroShare parlarem ara quan parlem, sí, de l'aplicació del Tsunami.
Sí, en el tema de la missatgeria, també WhatsApp va implementar el sistema de Signal, però cal dir que en el cas de WhatsApp el que sí llegeix Facebook són les metadades. i les utilitza. Sí. I a través de les metadades, i d'això es va fer un experiment a l'Universitat de Stanford, crec que el 2014, a través de metadades es pot perfilar perfectament una persona.
Sí, si sabem totalment.
Quan envies missatges, a qui els envies, la longitud, si tenen més o menys emojis o el que sigui, si hi ha imatges, si no hi ha imatges, i a més la geolocalització, etcètera, etcètera, això permet perfilar molt bé una persona. Sí. No, i aquest és un dels problemes que té WhatsApp.
I una cosa més...
Bueno, que és de Facebook. Un,
sí, sí, és de Facebook. Aquest és el problema fonamental.
I un tema afegit amb les metadades, Josep, Edward Snowden diu en el llibre de...
Permanent record.
Fa referència a com, parla d'Estats Units, com el fet de que les diferents parts del govern, estaments del govern, puguin utilitzar les metadades, i que obliguen a les empreses, Apple, Google, qualsevol, que pugui donar aquestes metadades al govern sense necessitat de jutge, és ja una cosa, és un fet. O sigui, això passa contínuament. Vale?
Bé, de fet, a Espanya ja fa anys que hi ha un sistema operant que es diu Citel, que grava totes les converses de mòbil, totes, perquè en cas d'ordre judicial es puguin recuperar. Però totes. No és en cas d'ordre judicial gravem, és en cas d'ordre judicial
gravem
recuperem.
Tot?
I en cas d'ordre judicial hi accedim, suposadament. I a part d'això, no sé, aquest matí he sentit les notícies i no he pogut buscar més informació, que l'Institut Nacional d'Estadística els propers 11, 18, 23 i no sé quins dies més conduirà un experiment en el que estarà enregistrant la geolocalització de tots els mòbils d'Espanya.
És com una bona opció per apagar-los. Tenir-los en mode avió i només fer servir wifi.
Sí, el que passa que els dies que he dit no són gratuïts. Coincideixen amb els dies que ha anunciat Tsunami Democràtic que farà accions.
Clar.
Perquè és un estudi estadístic.
Sí, no hi ha cap altre tipus de viatge.
Que la nostra audiència no me'l pensi perquè no...
No hi ha cap altre tipus de viatge. És una casualitat.
Absolutament.
Enmig de la campanya electoral, tot fantàstic.
A veure, jo crec que tampoc ens hem d'emparar.
No, la campanya s'haurà acabat. Ah, acaba
el 10. No. També hi ha dies de vacances, de sortir de vacances.
Sí, també hi ha dies...
No sé si va per Tsunami Democràtic. En tot cas, el que han anunciat i crec que és un molt mal moviment de relacions públiques, perquè jo crec que això provoca una crisi de confiança, però és una cosa que ja fan sempre, has dit tu, o sigui, al final aquestes dades ja les tenen, les guarden. El que passa és que aquesta vegada les venen a empreses, però aquesta vegada han dit les cedirem gratis a l'INE. Bueno, vull dir, al final va per aquí la cosa, eh?
Jo crec que l'INE vol tenir un 10% de la informació que ja fa servir a diari Google, Facebook, sí, i tal, sí. I ho fan en un mètode estadístic quan dius, perquè vols només una mostra quan nosaltres ho tenim tot.
Sí, clar.
Anem cap a...
I passa que és molt lleig, sí. I aquell dia jo pagaré el mòbil.
És lleig i han, com tu deies, hi ha un problema de comunicació. Home. Han triat el moment i la manera de fer-ho molt malament.
Sí, esclar.
Però... jo m'ho prenc com una oportunitat per fer pedagogia en el sentit de ja t'estan vigilant 24 hores, sí. I aquesta informació ja la tenen,
sí.
Sí, no, perquè jo també penso, me'l fio i penso que ho han fet una mica per generar por. Quan, com deia en Josep, ja estan les nostres converses i les dades dels mòbils enregistrades. Anem cap a Tsunami Democràtic. No sé si voleu entrar directament a l'aplicació o voleu fer una reflexió prèvia de què significa, què vol dir. Ja s'ha parlat molt públicament, és una cosa interessant, però al mateix temps fa una mica de basarda perquè no sabem què hi ha al darrere, no? El que passa és que quan sabem el que hi ha al darrere, com en el cas de certs polítics, és pitjor, vull dir que no sé exactament què...
I aquí hi ha diversos nivells, hi ha un nivell, jo crec, tecnològic, una anàlisi tecnològica que podem fer, sociològica si vols, i política. La part política és probablement la que m'interessi menys i la que podem resoldre més ràpid. És a dir, qui ara darrere és una mínima democràtic. De moment només tenim un nom, Pep Guardiola. L'únic que sabem és aquest senyor. Si volen imputar algú per terrorisme, han de començar pel Pep Guardiola. Llavors, qui hi ha que tingui ascendent sobre Pep Guardiola?
No, perquè... no donis idees.
No, segur que no sóc el primer que l'ha tingut. Qui hi ha a Catalunya que pugui tindre ascendent o en el moviment independentista que pugui tindre ascendent sobre Pep Guardiola? Bueno, pues, amb els dits d'una mà els contem, ja està.
Sí.
Això ho tenim. I més quan es van donar a conèixer i per Twitter totes les institucions, tots els líders polítics independentistes van dir sí, aquests van de veritat, seguiu-los que faran coses. Vale, ja està. Llavors,
a nivell sociològic?
A nivell sociològic és el que dèiem abans. Ostres, molt malament ha d'estar la cosa perquè ens refiem d'un canal de Telegram, que ens refiem més de la tecnologia que ens garanteix cert anonimat, però que ve del Zuckerberg rus, en aquest cas, un tio o uns germans amb un compromís llibertari molt alt, a més, donants de Wikipedia, que han donat 1 milió d'euros a Wikipedia, i quan diu, no, són dos hackers russos. No, escolta, el Pavel Durov està en el World Economic Forum els joves més influents del món. Vull dir, no és allò, un tio allò que va amb el passamuntanya és Mr. Robot. No, no, no. Són gent no. influents que surten a les llistes de Forbes, vull dir, tenen molts diners i que ha estat, bueno, li té el mal nom del Zuckerberg de Rússia. I aquesta és la part sociològica, és dir, escolta, la gent que confia en això perquè de moment s'alinea amb els nostres objectius, bueno, la reflexió és per l'altra banda. És dir, perquè les institucions o els partits o els líders, que molts d'aquests líders són a la presó, vull dir, tu que els has posat a la presó, mira què has fet, no? Mm. I al final això és un moment clàssic de la repressió, és dir, si no hi pot haver líders perquè hi ha risc, la gent se'n va a l'anonimat, se'n va a la clandestinitat en política, a l'anonimat i a l'encriptació amb informàtica.
Els maquis.
Sí. I si t'hi fixes, el camí que fa Tsunami Democràtic, ara ja estic a la part tecnològica, és dir, començo a Twitter, que és una cosa oberta, fàcilment censurable, i que tothom hi té accés, me'n vaig a Telegram, que per aquest compromís llibertari que tenen, tancar un canal de Telegram és virtualment impossible, a no ser que siguis terrorista, ells sí que tenen un compromís amb el terrorisme.
I amb la pederàstia,
o no li caiguis ben
en
Putin,
sí,
i amb altres coses. Eh?
Sí, amb la delinqüència. Sí, sí. Però ells tenen, o sigui, ho diuen clarament...
Sí, però delinqüència i activisme està molt separat.
Exacte. Activisme o dissidència, ells no només no la presidiran, sinó que facilitaran, l'emparen. I després, d'aquí, ja tenim un canal de Telegram, que és virtualment impossible de tancar, i a sobre encara hi posem una capa més d'anonimat, que és una aplicació que, a més, no serveix absolutament de res si no tens un codi QR. L'altra capa. Per tant, aquí hi ha algú que...
Havia tràfic de...
S'ha pensat molt, està molt ben pensat.
Sí, i la meva tesi diu, no, aquí hi ha una elite de hackers a darrere. No cal, hi ha una elite, si utilitzen RetroShare, si això tu baixes, tu instal·les, tu neges i ja ho tens. Aquí hi ha algú que ha pensat molt. O sigui, algú que estratègicament és molt bo. I pot ser una persona, poden ser 10, però lo dels hackers i l'elite de programadors, hi ha programadors bons, però només cal algú amb les idees clares.
Sí, tècnicament, al final fan servir RetroShare, fan sentir...
Expliqueu pels oients.
Explica què és RetroShare.
Sí, pels oients que no estiguin al cas.
Sí, deixeu-me fer una prèvia, doncs, amb els QR. Els QR jo crec que és una manera molt enginyosa de com creem una xarxa confiable en un entorn no confiable. És a dir, vos tenia persones organitzades perquè l'aplicació del Tsunami, recordem, pels qui no hagin provat o jugat, recordem que no és una aplicació per anar anunciant tot el que es farà. És una aplicació per mobilitzar les puntes de llança, els primers a anar amb una acció.
És una aplicació per fer flash mobs.
Per fer flash mobs, exacte. Però per moure els primers de flash mob.
Perdona, flash mobs
per fer moviments.
Calents.
Sí?
Calents.
Exacte.
Flash mobs calents.
Aleshores, és per fer flash mobs per mobilitzar els primers del flash mob, perquè després ja és obert, ja surten al canal que toqui de Telegram i ja hi va tothom, oi? Aleshores, per tenir aquests primers... Cal saber qui està disposat a ser el primer en una flash mob, cal saber on està físicament, cal saber a quina distància pot anar, per tant, què té per moure's, cal saber si en aquesta distància que ha d'anar pot portar algú, si té un cotxe o una bici, o un cotxe de 5 places, o un familiar, o una furgoneta, cal saber una sèrie de dades, quins dies està disponible i fins on està disposat. Que això no ho pots anunciar en un canal de Telegram i que tothom pugi al carro. Òbviament no seria una bona idea, aparentment,
més,
no?
Aquests dies, perdona, els canals de Telegram són molt divertits perquè s'anuncien coses que jo crec que són una mica de prova. Veus mogollón de furgonetes que van cap allà i després resulta que no ha estat veritat, no? Que estem en un escenari de guerra de guerrilles molt interessant,
Clar, però el canal de Telegram del Tsunami Democràtic és obert.
Aleshores, els QR és una manera molt enginyosa de com es pot fer per construir aquesta xarxa de gent inicial, que ha de ser una xarxa confiable, o majoritàriament confiable, en un entorn no confiable, perquè és que en l'entorn obert hi pot haver de tot.
Saps positivament que se't ficarà algú.
Exactament. Aleshores, què fan? Diuen, donem uns quants QR inicialment i el QR que té cadascú es pot activar 10 cops. Si tu pots donar el QR 200 vegades, el donaràs fàcilment. Si ho pots donar 10 vegades...
Tu penses,
perquè no en tens tants per donar, oi? Per tant, això ja fa que ho donguis a gent de més confiança. I la segona qüestió és, estàs creant una estructura d'arbre. Jo dono a 10 persones, a Àlex, en Ganyet, en Marc, L'Àlex enganyat en Marc, cadascú no el dona 10 més i anem fent així. De manera que si hi ha un infiltrat en algun lloc, si hi ha algú no confiable, que es troba que no és de la corda, que no és el que vols, pots tallar un arbre molt ràpidament. Ja no és només has d'identificar aquells individuals. No, no, saps que tot el que pengi d'allà no te'n fies.
Tens una topografia de la xarxa.
Exacte. I a partir d'aquí pots construir sobre aquesta xarxa moltes coses. I aquí hi ha una... Jo feia una reflexió, l'altre dia parlant amb en Tomàs, que és, per una banda, montes un mecanisme de muntar una xarxa confiable en un entorn no confiable, a través de la limitació de distribució, limitació inicial, perquè és que si anem a 10 cada un, el creixement exponencial d'això és divertit. Però al mateix temps, dius, aneu ara a Mani i demaneu QRs que ens repartirem. I afegeixes un mecanisme de ludificació, però genera, i ho dic com a reflexió, jo crec que genera un cert conflicte d'interès amb la idea de construir la xarxa aquesta confiable, perquè és evident que si anem a Gamani i repartiran codis, aquests que s'hi vulguin colar, òbviament ho tenen molt fàcil.
Però també ho tens amb topografia, perquè tu saps una persona quan s'ajunta i saps on està i saps qui li ha donat, però també, és a dir, que estàs introduint, o sigui, quan es crea la xarxa entra molta informació i després pots anar això, es pots anar tallant o fins i tot...
No, jo crec que no pots tallar perquè la gent no està identificada a l'aplicació.
No.
La gent només es geolocalitza d'una manera vaga, o sigui, o sigui, no et dona la geolocalització exacta, sinó que hi ha una certa part d'anonimització. I llavors, clar, tu no tens manera de saber qui és infiltrat o qui no.
Però no.
No hi ha manera de saber.
No, fins que no hi hagi un determinat comportament o que sigui que et permeti identificar.
Però no pots identificar aquella persona, perquè no està identificada. Uh-huh. Llavors, per mi la idea del QR és jo estic bastant anti-QR, però bueno. La idea del QR està molt bé perquè produeix aquesta gamificació, és a dir, ostres, què entens? Quin té enviament? T'han arribat? I l'altre...
Com el Gmail, quan...
No, és com el Gmail.
No, l'altre és que posa molt nerviós a l'enemic, que això m'encanta.
Sí, però es posa molt nerviós perquè li dona una pàtina de sofisticació encara més gran de la que té, i després n'hi ha un altre, que és que comunicativament, i aquí a l'article del TechCrunch i de Wired, el comunicativament és molt interessant. És a dir, hòstia, aquests catalans què estan fent? El títol de Wired era, dius, clar, una nova manera de ciberactivisme, els catalans estan fent una nova... Més val que tots estem molt atents al que fan. Clar, o sigui, el fet... Clar, que això
l'atenció fet, que genera a nivell mundial.
Clar, això ho podies fer amb una aplicació de Meetup, si vols, però no, tu has fet una app, has creat una narrativa on la tecnologia és l'eix fonamental com a eix transformador, no?
Mm. No, a part de el fet de sortir al Wired, o sigui, dona publicitat al conflicte, Àlex, impressionant.
I una tecnologia de por de cara a l'enemic o a l'estat, en aquest sentit de dir, hosti, si estan fent això i estan ben coberts i els grans estan donant autoritat, aquesta autoritat
sí.
L'estan donant als nostres referents de tota la vida, que és, i aquí sí que generes una campanya de la por cap al teu enemic o cap a l'estat, sí. En aquest sentit.
El fet de que uns hackers que estan repartits per tot el món, una elite, hòstia, això...
Mister Robot.
Aquí ens han fet un Mister Robot tots, que estic convençut que no és així.
Anem a parlar... Hem vist què és...
Sense
què fa,
desmereix,
com funciona.
Que són molt cap bons,
Però m'agradaria parlar una mica dels perills.
Preguntaves també de RetroShare abans.
Sí. Bueno, si voleu explicar...
Sí, RetroShare, bàsicament, és una llibreria de comunicació peer-to-peer. És a dir, això que permet és que la gent es pugui comunicar i llavors veurem com es pot comunicar. Imaginem-nos un WhatsApp, per dir alguna cosa, on en lloc de passar pels servidors de WhatsApp anem saltant pels nodes participants de la xarxa. Sí, com un emule,
com un torrent,
per comunicacions. I el que permet RetroShare és comunicar-se amb chat, comunicar-se amb missatges tipus mail, per entendre'ns, passar per aquí, amb vídeo, amb àudio, en fi, per
fòrums,
permet una riquesa important de comunicació. I això és una llibreria, com deia Enganyà, que tu te la baixes i fas el que vols, que poses la teva aplicació
la feina,
i corre.
La feina xunga de l'aplicació de Tsunami. La feina difícil la fa RetroShare.
I Riot, que comentàvem
abans...
És open source. I Riot no deixa de ser una aplicació muntada sobre RetroShare, una aplicació de missatgeria sobre RetroShare. Per tant, el que han fet és, per una banda, els QRs, que comentàvem, per donar accés a aquesta aplicació, que llavors et demana una sèrie de paràmetres de disponibilitat teva, i han afegit RetroShare per tota la comunicació, en algun punt poder parlar de manera que no hagi de passar per un servidor central i que pugui ser més resilient, o sigui, una xarxa peer-to-peer és molt més resilient, tot va xifrat amb GPG, tot va xifrat amb xifrat asimètric, és a dir, instal·lar l'aplicació genera una clau pública i una clau privada i s'utilitzaran per RetroShare pel xifrat, per tant la comunicació és francament segura. I llavors aquí hi ha alguns elements més a l'aplicació, l'aplicació demana permisos per càmera, demana permisos per micròfon, té una sèrie de permisos. Pensem que instal·lem un APK, un paquet d'Android no firmat, i té molts de permisos. Què se'n farà això? No ho sabem. El que podem fer és especular.
També sabem una cosa, que l'aplicació es va actualitzant. Va sortir una 1.7, una 1.8, sí. Ara tenim la 2.0. O sigui, hi ha algú a darrere que la va actualitzar.
Aquí hi ha un punt molt interessant també, perquè una de les dels riscos que tenia el fet de distribuir una aplicació, un APK no firmat, i per això no el tenim en iPhone, no? Perquè en iPhone, si tu vols una aplicació, va firmada. Anirà per App Store, sí. O si estàs desenvolupant no hi anirà, però igualment has d'instal·lar un perfil de desenvolupador amb el certificat, per tant, hi ha algú amb noms i cognoms al darrere que ha fet l'aplicació, no? Amb Android tu pots fer una aplicació, no firmar-la, distribuir-la, i si tu ets tan animal d'instal·lar-te una cosa que no saps on baixa en el teu mòbil, doncs fantàstic, no? Aleshores, un dels problemes que hi havia era Tsunami Democràtic crea una web on hi ha l'aplicació aquesta, el paquet per instal·lar-te, i era previsible que aquesta web es censuraria. Per això van ser hàbils de, després de tsunamidemocràtic.cat, van fer domini pedrosanchez.cat i ja està, no? Doncs ja van passar per aquí fa 2 anys, si es censurava i la web era estàtica, doncs començaran a sortir mirrors per tot arreu. I això és el que ha passat a GitHub mateix, que per cert durant una estona van mangonejar els DNS.
Crec que últimament ho vaig mirar i tampoc,
Jo vaig mirar fa un parell de dies i anava, però
no, GitHub. No, sí, veure,
però en fi, en qualsevol cas...
Aquest matí encara funcionava via Tor.
En qualsevol cas, hi havia un risc...
Ara funciona.
Hi havia un risc que era el fet de que si es comença a clonar aquesta web, i qual cosa aparentment és bona,
clons
i ja l'APK... Si jo estigués a l'altra banda, tardaria 0, a fer un clon fals amb la mateixa aplicació modificada per posar-hi un bitxet a dins
i ja està.
I començar a jugar.
Sí.
I ara el que estan fent a les últimes versions de Tsunami Democràtic, el que han anat fent és distribuir l'aplicació a través del canal de Telegram.
Sí, que és més segur.
Que això és més segur perquè és un canal unidireccional. Els canals de Telegram, una característica és que no tenen límit d'usuaris. Tu pots fotre tanta gent com vulguis allà. I, per tant, pots anar... distribuint aplicació a través de Telegram, que a més si tens el Telegram en el mateix mòbil que l'aplicació i tal, doncs és comodíssim, no? Perquè te baixes l'APK des del Telegram, instal·les i a córrer.
I
penseu que poden haver-hi bestieses com van haver el 17 de que es petin Telegram o es petin gran plataformes d'accés?
Home, de moment han tocat els DNS perquè no funcionés GitHub, però ho han fet poca estona. En el 17 es van petar IPFS, el que passa que IPFS és una cosa que fem servir 4 friquis i ja està, però ho van petar-ho. Jo no crec que pretenguin tan sols petar Telegram. No ho crec. Tampoc em sorprendria excessivament.
No veig molta diferència amb Iran. Iran no va a Telegram. Però vaig estar al febrer i no funciona, tampoc funciona a YouTube. Jo no ho descartaria, que poguéssim arribar... Portem tants telediaris dient que això no pot passar i ha acabat passant. El que passa és que a nivell de reputació és brutal.
Jo crec que sense voler defensar ningú, Iran està a molta distància, ni que sigui reputacional a dia d'avui.
Hi ha més pacifisme al carrer.
Sí.
El perquè ja també podem parlar en un altre moment.
Sí. El que vull dir és a mi em costa pensar a dia d'avui, insisteixo, tampoc em sorprendria excessivament, però a dia d'avui em costa pensar, o vull creure que em costa pensar, potser em vull enganyar, que un estat europeu no arribaria al punt de censurar tot un Telegram o tot un WhatsApp.
Jo crec que és més fàcil que això. I més, si mirem les notícies i les declaracions darreres, ja estan preparant el terreny. És a dir, Tsunami Democràtic és una organització terrorista, Telegram tancarà el canal.
Exacte. És que és més fàcil això que censurar la plataforma tecnològica.
No, per aquí no ho faran. Tot serà legal.
Exacte. És que és on te vaig. Jo no veig el tancar tota una plataforma com Telegram.
Però quins actes terroristes ha comès?
Hi han d'afegir a la llista d'organitzacions
terroristes. Sí, que hi hagi violència hi ha hagut. Escolta, ja has vist els infiltrats sortint darrere la persiana.
No em facis parlar, que he estat al carrer aquests dies i he vist moltes coses que no puc explicar. O no vull explicar.
He vist coses que no creeria.
He vist coses com... No, però això deia... Això
el problema és que sí que ens les creuríem. El problema és que ens les creuríem.
Tu vas estar amb en Jordi Borràs, que va tenir un article en aquest sentit molt interessant. Que, per cert, algun dia... ha de fer un altre llibre parlant de, del periodisme i de la gent aquesta que està, com es diu, els Sanitaris per la República,
sí,
que he flipat molt amb ells aquests
dies. Ara han sortit clones, no? Sanitaris per la República, m'ha semblat.
Sí, 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 hi ha, bueno, ve de Medic Help o algun nom, recordo.
Sí, no recordo el nom, sí.
Street Help, Street Medic o alguna cosa així.
Bueno, jo tinc identificats els Kinkis per la República.
Sí,
sí, sí, també, per també.
Has enviat avui. N'he vist diverses pintades ja.
Sí, sí.
Kinkis per la República.
Molt fan, eh?
Els Kinkis és the 80s, eh?
Sí, sí, sí. A més, el símbol aquell d'anarquia és un símbol
amb
una K a dins.
Ah, hosti, això és de cada, sí, kinky.
Però ells portaran, sí, les xupes això, de cor amb les xinxetes clavades, no?
No, no,
no
ho sé, jo també he vist pintades i són bastant kinky.
Una cada dintre, o potser són electrònics i és un diodo, però...
Sí, no, no, no tant, no tant.
Bueno, tanquem aquest tema i anem a propostes. Voleu afegir alguna cosa més des del punt de vista de... No, anem a propostes, avui tenim moltíssimes, eh?
Filieu-vos a Kinkis per la República.
Doncs cap a propostes.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Damunt la taula tenim moltes propostes que hem autogenerat, però tenim una que ens ve d'un oient que diu que en relació al tema anterior parlem de VPNs. Així que, Josep, si vols donar-nos una mica de context.
Sí, era...
Perquè, a més, confonem molt, eh? Hi ha coses que no són VPNs, que diem que, sí, són VPNs i...
Crec que era un usuari del grup de Telegram que demanava que parléssim de quines VPNs utilitzar, de com connectar. Jo en recomanaria dues, que són les que jo faig servir. Una que és NordVPN. És cert que va tenir un petit problema, un problema de seguretat fa poc, en part amb Chris Schneier, el seu blog també, però el resum ràpid, i si voleu un altre programa o passo
article...
links per entendre, per extendre'ns, el resum ràpid és que no us heu de preocupar ara mateix per això. NordVPN funciona molt bé, permet sortida per múltiples països, permet a més tornar el tràfic via Tor, per tant té opcions molt xules. L'altre que jo recomano és IP Redator, que és del senyor Peter Sunde, d'en Brokeb, el fundador de Pirate Bay. Són servidors que estan a Suècia i són totalment anònims, no guarden cap log. Jo sortia sempre per Suècia, això sí, perquè estan allà. I penso que, si no recordament, anaven a 6 euros al mes, una cosa així, si vols IP dedicada, doncs una mica més, no? Si vols IP de sortida dedicada per fer una història. Jo són les que recomanaria. S'ha aparegat també aquests dies molt a la xarxa del servei 1.1.1.1 de Cloudflare. Això no és una VPN, això que fa és canviar els DNS. El que passa és que hi ha una manera molt típica de censurar i que s'ha utilitzat més a Espanya, no la única, és canviar els DNS. És a dir, parlar amb els ISPs, amb Telefònica, Chastel, Orange, amb qui sigui, perquè en els seus DNS, els servidors de noms, o el que fa la conversió d'un nom a una IP, no respongui a determinats noms o respongui diferent. És a dir, tu demanes tsunamidemocràtic.cat i en lloc de donar-te l'adreça on està tsunamidemocràtic.cat, t'envia a una altra adreça on hi ha una pàgina de la Guàrdia Civil. No? O, per exemple, fa 2 anys es va fer que i els webs que hi havia durant l'estiu del 17 per cridar la participació al referèndum, hi va haver un temps en què Telefònica el primer que va fer va ser que responien per 127.0.0.1 per localhost. No? Per tant, 1.1.1.1 el que fa és canviar el DNS, igual que si poseu els DNS de Google que o el que sigui. No és una VPN. Una VPN el que fa és encriptar el tràfic entre tu i un destí, que és el servidor VPN, i aquest servidor VPN et fa sortir, doncs, per allà on està aquest servidor, per un altre lloc. Per tant, el teu tràfic sortirà per una IP diferent de la teva, per un altre país, i anirà xifrat fins a aquest servidor de VPN.
Si no voleu canviar DNS, també podeu fer servir Tor Browser.
També, una altra opció.
Que a més també ajuda amb altres factors. No?
Sí, Tor Browser el que fa és redirigir el teu tràfic per 3 salts, de manera que va xifrat. Cap salt sap quin és el següent o l'anterior. O sigui, sap on salta el següent, perdó, el següent pas, però no pot veure on vas a parar tu, excepte el node de sortida, l'últim d'ells. I el que permet Tor d'aquesta manera és anonimitzar qui tens a darrere i buscar sempre un camí alternatiu per arribar en el destí que vols. Addicionalment, Tor et permet accedir a tots els sites de xarxa Tor, no? De, que es diu que Darknet, que és una xarxa obra i una xarxa que sense sense el Tor, sense el Onion Router, no hi pots accedir. On hi podeu trobar tot tipus de coses.
Molt bé, anem per llibres.
També hi ha una altra cosa, que és que el Brave Browser, que potser és la manera més fàcil de fer-ho, amb el Brave Browser pots obrir una finestra privada amb Tor, amb el que entres a la xarxa Tor i fa servir el Tor de VPN.
Sí, o en el mateix Tor Project, no és una VPN estrictament, però en el mateix Tor Project tens un Tor Browser, que és un Mozilla amb el Tor integrat també.
Sí, és Mozilla.
El que passa que allò, si vas a webs normals, moltes coses deixen de funcionar.
Sí, hi ha coses que no van. Algunes. També pots regularitzar, pots, diguéssim, filtrar o pots aplicar nivells de filtratge de comportament en el mateix Tor Browser, per exemple. Anem a llibres i el Josep avui ha fet una cosa molt interessant, que és treballar-se molt bé el guió, i ha agafat les propostes i les ha anat agrupant en diferents estructures. La primera és entendre el per què. Anem a parlar de context. Llibres que marquin el context que parlàvem al principi. I el primer és The Great Regression.
Sí, The Great Regression és una recopilació de 15 assajos de filosofia per 15 filòsofs. Hi ha Donatella de la Porta, Sgobar Zizek, en fi, molts bons filòsofs, reflexionant sobre els reptes i problemes que té la democràcia actual i reflexionant també entorn d'un concepte que és el cansanci de la democràcia. No? Les democràcies estan cansades, no donen resposta prou ràpid a les demandes de la societat, com aquestes democràcies han anat, en alguns casos, convertint-se en plutocràcies o oligarquies en certs aspectes, o que només una èlit decideixi, en fi, per què estem anant on estem anant i quin és el futur que hi veuen en això.
Molt bé. Seguim amb temes de propostes i un altre, ara tens aquí una bateria de llibres del senyor Michael J. Sandel, que és amic teu, no?
No és amic meu. El senyor Sandel és un, juntament amb Sgobar Zizek, que és un dels principals filòsofs morals i polítics del segle XX. Aleshores, aquí hi ha una col·lecció de tres llibres, que són Lo que el dinero no puede comprar, Encountering China y Justice. El primer tracta de com hem passat d'una economia de mercat, el que ell diu una societat de mercat, a mercantilitzar absolutament tots els aspectes, i reflexiona sobre si realment tot pot tenir un preu i si és correcte o no, i spoiler, ell creu que no, si és correcte o no el pensament del que serien els economistes neoclàssics de que la transacció comercial no afecta el valor del bé per si mateix, i considera que sí, ens parla molts exemples, on el fet de posar preu a les coses fan que canviï la natura d'aquell bé, o poden corrompre, o poden canviar, i per tant, el que diu és, llavors, hi ha percepció, hi ha noció economista clàssica de que no hi ha moralitat implícita en el preu, seria incorrecta, i reflexionar, per tant, de la moral sobre el model econòmic. Encountering China és un llibre molt interessant de converses entre Sandel i un filòsof xinès que no recordo el nom, en el que exploren des d'una visió confuciana el model capitalista d'Occident i des de la visió d'Occident els models orientals, i és realment molt, molt, molt interessant per entendre diferents maneres d'organitzar la societat i com des d'una es percep l'altra. És molt interessant. I Justice és un tractat sobre justícia, crec que aquest Àlex el tens, és un tractat sobre justícia i la moralitat de justícia en el món actual.
Vale.
Ens ha donat molta feina aquest home.
Ostres, sí, jo he apuntat tot aquí.
Ens ha donat molta feina.
Anem per uns altres que són més populars. Anem a parlar d'un autor que té 2 de 3. Té 2 coses que el fan candidat a ser executat per Vox. Si tingués una tercera, estaria ara mateix ja cadàver, que és en Yuval N. Harari. Home, Yuval N. Harari té 2 de 3. És hebreu, jueu, i és gay. Si fos català, ja tindria 3 de 3. Molt interessant el Yuval,
potser,
perquè té 3.
Potser té sang sefardí o alguna cosa així. Jo no ho descartaria.
Sempre es pot anar pitjor.
Sí. Igual va sortir amb aquells que van sortir en el
els
darrer
de
blau
Girona,
de la Carme Riera, sí. Els jueus expulsats de Balears.
És vegetarià o vegà?
Ja està. Bueno, va.
No come jamón.
Té Sapiens, té Homo Deus i l'altre no me'n recordo.
21 Rules for the 21st Century.
Sí. N'hem parlat, ja mossega la poma d'aquests llibres. How Much is Enough? Aquest és un títol molt interessant.
How Much Is Enough és un altre llibre de filosofia de dos germans, que es diuen Skidelsky. I, novament, reflexiona sobre la
moral... Fernández i Fernández, no?
Sí, Skidelsky i en Skidelsky. I, novament, aquest reflexiona sobre la moralitat dels mercats, la moralitat del sistema econòmic actual i, sobretot sobre la moralitat i el sentit del model de la base, el model econòmic, que és el model de creixement. Fins a on i, sobretot, per a què? No, i deixem-ho dir en castellà perquè vocalitzaré millor això, no per què, no per què, sinó per a què, per a quina finalitat que perseguim.
Vale, tot això, recordeu que estàvem amb aquesta primera part de llibres que és per entendre el context. Vale? Anem a la segona part de llibres que és com i el què, més d'acció, més d'accionables. I aquí tens un altre amic teu, un altre senyor de referència, que les nomenes molt i que l'hem nomenat molt en aquest programa, que és el llibre de l'Snowden, de Permanent Record, que ara estic escoltant en audiollibre aquests dies.
És espaterrant.
Sí. És molt curiós com no és patrimoni d'aquest país retorça la llei, vale? O saltar-se-la directament, perquè digui el contrari, perquè autoritzi a fer el contrari del que la llei diu. És molt curiós, ell ho basa, hi ha tot un capítol, diversos capítols que ho referencia, va llegint articles de la Constitució. A més, és molt curiós, l'Snowden tenia, quan van prohibir el paper a la NSA, perquè no volien, perquè destruïen tots aquells papers, és com la CIA, que tot allò ho destruïen, ell diu que, a més, era un senyor bastant garrepa, semblava de Girona, el dia de la Constitució, que és el 17 de setembre.
En Josep gairebé es caga, això.
Ja. Home, és que
gairebé és com l'aigua.
Li devia alguna. Doncs això, el dia 17 de setembre és el dia de la Constitució dels Estats Units, que no ho celebra ningú, i la NSA menys que ningú, perquè la Constitució és quelcom que va en contra del que maneguen ells. No? I ell deia que baixava a una de les sales de la cafeteria que posaven quatre constitucions, i com era gratis, doncs jo m'enduia unes quantes constitucions, i les tenia així damunt oberta, damunt de la taula, posada, diguéssim, de peu, la Constitució dels Estats Units. I clar, la gent quan veia paper, deia, hòstia, què fa aquest tio amb un paper? I s'acostava i preguntava, això què és? Això és la Constitució. Mira, et vaig llegir l'article i anava llegint articles de la Constitució que anaven en contra de tot el que feien.
La Constitució dels Estats Units és un document molt interessant perquè els tios que la van crear van estar estudiant molt la caiguda de l'imperi, sobretot com la República Romana es converteix en imperi, se'n va tota la merda, bàsicament. I el que van crear en la mateixa Constitució és una sèrie de salvaguardes perquè cap gamarús es pugui carregar el sistema. I llavors hi ha molts controls entre mig. I llavors, per això, per exemple, molta gent, quan d'aquests que comenten sobre la situació política als Estats Units, diuen, escolta, el Trump pot fer moltes bestieses, la bestiesa més grossa és que té accés al botó, el botó vermell, però a part d'això el país té moltes salvaguardes a dintre de la Constitució, posa moltes entrebancs, és a dir, del Senat, el Congrés, els jutges, no sé què, no sé quantos, perquè es vigilen tots.
Però amb la surveillance aquestes controls ho han patat també.
Però lo de la Patriot Act va ser terrible, perquè ells van veure aquí tenim hi ha el moment aquest, cridem terrorisme, aduïm a l'amic de l'aduïm a la por i podem aprovar qualsevol cosa. Vale? I en aquí es va fer amb la llei de la patada a la porta i tot aquestes coses.
És el triomf del terrorisme.
Vale? O la llei de partits, a dir, a veure, quan es va agafar es van treure partits polítics perquè anaven... A partir d'aquí, amb l'excusa terrorista pots fer qualsevol cosa. Llavors, l'única cosa que has de generar és el pretext i llavors tens una carta blanca que et carregues qualsevol dret que tu puguis tenir. I això passa a molts llocs. I és...
Llibres de críptica.org.
Sí, críptica.org té uns quants llibres de seguretat amb dispositius electrònics, de seguretat digital, especialment amb dispositius mòbils, i en tenia un altre no recordo el títol exacte, l'últim que havien tret.
Manual de resistència digital.
Aquest és el del pròleg de l'Enric Borràs?
Sí.
Vale, doncs ja està. És una temera, era una de les propostes d'en Guillem.
Està en audiollibre a la Xet, em sembla?
No, no és diferent. Són coses diferents. Aquest llibre és més antic que l'audiollibre. No, és diferent. Neix i veu de moltes fonts similars. Acabem. Liars and Outliers, que també és un altre llibre que hem esmentat aquí a Mossega la Poma, del Bruce Schneier. Molt interessant també, no? Vols fer algun comentari d'aquest llibre?
Bueno, és un clàssic de Bruce Schneier. Bruce Schneier és actualment possiblement una persona més influent en ciberseguretat, és un dels millors criptòlegs del món. Els que hem estudiat una mica de criptografia recordarem el Handbook of Applied Cryptography, i aquest senyor ha anat dedicant-se cada cop més a entendre no només la criptografia, sinó com que la seguretat afecta les societats. Liars and Outliers explora des d'una vessant tècnica com es construeixen les xarxes de confiança, com es construeix la confiança en les societats, com es manté la confiança i com es trenca la confiança. No? I jo crec que és un manual aplicat interessant aquests dies.
Molt bé. Voleu fer el ganyet, Àlex?
No, estava buscant el manual de resistència digital i m'ha sortit el manual de resistència del Pedro Sánchez.
També és una lectura interessant, que explica com canvia, com el primer que fa quan arriben a Moncloa.
Sí.
La meva dona canvia les cortines i el matalàs.
Bueno, també ha canviat coses, ell. També, sí, un activista.
Sí, sí, d'esquerres.
Una persona que la trobo més interessant que aquest senyor que acabo d'esmentar és en Jordi Borràs.
Una mica més.
Que va estar amb tu en el programa de ràdio...
De la Xantal Llavina, sí.
Sí, Revolució 4.0. Sí. Us enllaçaré en l'àudio, perquè vau estar una bona estona xerrant tots dos.
Sí.
Crec que en Jordi, que a més l'he vist amunt i avall tots aquests dies al carrer, és brutal. Aquest home quan descansa?
No, és que són varis, eh? O sigui, ell va dient que és un i no, són molts.
És com allò, mis clones, mi mujer y yo, no? És com aquella pel·li del...
Està fora, cabrón, eh?
És els Jordis Borràs.
Sí, els Jordis Borràs.
És en plural.
Sí, a més, el colpegen, el tornen a colpejar, el tio s'aixeca, és com la de Fènix.
Em va explicar, bueno, va escriure un article, que hi ha coses que no havia vist mai a la seva vida.
Aquesta, des de l'aeroport, no?
El d'aeroport, diu que va colpir molt, de fet, diria que ho expliqui en l'entrevista, el va complir molt el fet de que la Policia Nacional estaven molt desorientats i no s'atrevien a entrar a l'aeroport, o sigui que s'havia de recular i patir molt.
Doncs us enllaçarem en el tros d'àudio de la Xantal Llavina, aquí a Catalunya Ràdio, amb aquesta entrevista, que, bueno, aquesta tertúlia on vostès dos xerren.
En Jordi Borràs té un llibre també magnífic que es diu Dies que duraran anys, que és un llibre fantàstic, fantàstic.
Parla al voltant de l'1 d'octubre, no? Molt bé, senyors, doncs fins aquí aquest programa especial de Mossega la Poma parlant de la tecnologia de la revolta. Crec que ho hem fet bé, hem anat des del context fins a les sugerències, passant per tot l'entramat de la tecnologia, que és una mica el nostre leitmotiv. Josep Maria, moltes gràcies.
Molt de gust, un plaer.
Àlex, avui has xerrat poquet, avui.
Sí, és que home, estava envoltat d'experts.
Josep, avui he xerrat molt, eh? Josep Ruano. Doncs això, ens retrobem la setmana que ve ja en un format més habitual de Mossega la Poma. Adéu-siau.
Podemos hablar, ¿eh?